de Nadal, que sumen 175.000 bombetes LED, la mateixa quantitat de l'any passat. L'acte ha tingut la presència de 400 persones en gran presència d'infants i s'ha amenitzat amb música i una xocolatada. El projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2015 preveu una inversió de gairebé 5,7 milions d'euros per a Sant Cugat, 1,6 milions més que els últims comptes. La primera fase del projecte d'urbanització de la carretera BP 1503 entre la ciutat i Rubí, amb 3 milions i mig, s'emporta la major part del pressupost a Sant Cugat. El desmai que hi havia a la Rambla del Celler des de feia 30 anys s'ha substituït aquesta setmana per un de nou. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió per qüestions de seguretat perquè l'arbre estava malalt i podien caure parts del carrer. I Sant Cugat ofereix més d'un centenar d'activitats de Nadal fins al 5 de gener. Les fires nadalenques, el concurs de pessebres, pedra i sang, les nadales al carrer, la cursa Sant Silvestre barcelonesa i la cavalcada de Reis es mantenen com algunes de les cites més destacades. Entre les novetats, torna el trenet i s'amplien a 6 els espais d'activitats infantils que inclouen una pista de gel al parc de Ramon Barnils. I en plena esportiva, els millors pilots del motociclisme espanyol i internacional es donaran cita el 20 de desembre al CAR Sant Cugat en una edició de la Gala de Campions organitzada per la Real Federació Motociclista Espanyola. L'acte servirà per reconèixer els èxits dels pilots espanyols classificats entre els 3 primers de totes les categories de campionats, copes i trofeus. Amb els esports acabem, la informació torna a la quina hora a la sintonia del 91.5 de la FM i constantment a internet, al web cugat.cat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al segle XXI. Soc l'Anna Prats i avui us acompanyo al programa de Societat 21E. Avui parlarem del que serà la nova revolució a la indústria, la tecnologia que portarà arreu noves formes de produir. Avui parlarem d'impressió 3D i de com pot canviar conceptes i models tant de producció com de consum. Com sempre, per difondre aquests missatges, comptem amb experts, dels quals avui tenim en Ferran Doñate, fundador de la SECAT, Joan Carles Jansen, empresari del sector d'equipament hospitalari mèdic amb utilització de tecnologies 3D en processos de desenvolupament i operacions, el doctor Ferran Fillat, metge resident de cirurgia ortopèdica i traumatologia de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. En Xavier Olivella, cofundador de Printable, comunitat d'impressió 3D, per connectar dissenyadors, consumidors i impressores. I en Lluís Godellol, que és l'etern emprenedor que ens acompanya.
Gràcies.
Benvinguts i comencem.
El coneixement a l'abast de tothom. Científics, savis, innovadors i emprenedors compartint amb tots els seus tresors.
Des de la reflexió que hem fet al començament del programa i amb el coneixement de com ha anat avançant aquest món de la impressió 3D, li preguntem al Ferran, en el camp de la medicina podem parlar d'una revolució en els tractaments ortopèdics?
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-nos aquí en el programa de Ràdio Sant Cugat. Bé, jo penso que la medicina és un sector que constantment està en canvi, que necessita de la innovació, i per això és en el nostre sector, i concretament en el nostre hospital, hem apostat per la impressió 3D com una tecnologia que pensem que té moltes aplicacions, que en pot tenir moltes, que en el nostre cas ens serveix molt, actualment la fem servir per planificar cirurgies. Nosaltres quan hem d'operar un pacient o un cas en concret de la traumatologia, parlem de fractures o parlem de pròtesis, doncs s'han de planificar les cirurgies veient doncs, el tamany, la forma de les fractures, els fragments, o en el cas de les pròtesis el tamany de l'os per poder implantar en cada pacient o reconstruir en cada fractura de la millor manera possible, no? La impressió 3D ens permet, en el nostre cas, imprimir la peça abans de fer la cirurgia, la peça real anatòmica, i veure-la, tocar-la amb les mans i poder, doncs, a partir d'aquí reconstruir-ho i planificar el millor possible la cirurgia. És per això, doncs, que pensem que la impressió 3D és una aplicació fantàstica en el sector nostre.
Teniu algun projecte en concret?
Bé, tenim diversos projectes. Un d'ells és això, no? La planificació en fractures, de fent servir la tecnologia del ràpid prototyping o la impressió 3D, que ens permet treballar en cada cas i provar nous implants o noves tecnologies o noves tècniques per poder millorar i en el sentit, no, del pacient, no, de poder intentar reconstruir i fer la millor cirurgia possible.
Molt bé, gràcies, Ferran. Joan Carles, ens parles una mica l'experiència, la teva experiència en el món de la impressió tridimensional?
Sí. Mira, jo, nosaltres amb un parell d'amics vam començar una empresa i vam decidir que volíem dissenyar, teníem una idea, vam dissenyar i patentar un tipus d'equipament que es fa servir als hospitals, però clar, això a vegades són temes una mica complexos i quan comences doncs no sempre va la cosa tan de pressa com voldríem i estem, sobretot quan fas coses, diguem, hardware, no?, que són físiques. El procés és relativament lent i els aspectes econòmics són molt importants, o sigui, costos, etc. El que hem vist és que quan fem volums petits, nosaltres fem unes tirades bastant minces, diguem, o sigui, produïm a l'any menys d'una trentena d'unitats, encara tot això va evolucionant, però llavors els reptes són molt importants a vegades, perquè el fet de fer peces és molt complicat si no tens sèries prou importants i els costos són certament un factor molt limitatiu. Sí. Amb la impressió 3D podem fer doncs peces mestres per fer motllos que fem amb silicona o bé alguns altres elements que volem provar i podem de fet provar-ho i després ho podem utilitzar per les peces finals. O sigui que és el que ens permet fer viable el que d'altra manera seria un projecte però que necessitaria una inversió i un risc que no volíem assumir, i en aquest sentit doncs estem, vull dir, i devem al 3D doncs una part important de l'èxit que estem tenint fins ara.
Molt bé. Ara que has dit això de silicona, el tema dels materials que es fan servir, diguéssim, per a la impressió, com ho veus? Ha anat evolucionant des del plàstic, hi ha uns altres materials que es facin servir, que siguin més ecològics o...
Evidentment, sí, hi ha molts. En el nostre cas no tenim uns requeriments massa específics, però el que veiem és que estem passant de lo que serien materials que són bàsicament durs, de tipus ABS o semblants, o sigui, tradicionalment plàstics, a elements que poden ser de tipus més elàstic, amb elastòmers, i que llavors tenen uns comportaments que et permeten fer coses que d'altra manera mai ho podries considerar, no? Que puguis tenir una peça que has imprès que et semblaria que ha de ser completament rígida i que de fet no ho és, no? I això és un avenç molt important també, perquè llavors pots provar coses que d'altra manera no és viable, o sigui, perquè fer un motllo per produir unes peces que és un prototip és complicat, o per sèries petites. Sí.
Gràcies, Joan Carles. Xavier, digue'ns una mica què en penses del camí cap al que ens movem i sobretot des dels processos de producció.
Bueno, primer agrair-vos estar aquí amb aquesta tertúlia o aquest programa. Jo crec que des del nostre punt de vista hem creat una comunitat que es diu printeable.com i intentem adreçar-nos o connectar el que és el propi disseny amb el qui ho consumeix i amb el qui té la impressora. I darrere d'aquí, diguéssim que hi ha quatre conceptes. Un és allò de fes-t'ho tu mateix, és a dir, tu reps un un fitxer en aquest cas, eh? Però, però és, un, és una peça que tu vols fer servir i te l'imprimeixes tu mateix i la montes, etc. El concepte de l'open source, és a dir, que algú disseny i dissenya i simplement de forma altruista el posa a la xarxa perquè tothom se'l pugui utilitzar i el pugui imprimir i fer servir. El tercer concepte és el de la fabricació personal, és a dir, que jo mateix o subcontracto algú un disseny d'una cosa que a mi m'interessa, que podria ser un culleret mateix, no? O podria ser des del propi culleret fins a un cotxe, no? O inclús una pizza, no? És a dir, que hi ha molts tipus d'impressores, amb molts tipus de materials i pràcticament tu pots imprimir tot. I el quart concepte és el del quilòmetre zero, no? És a dir, que abans amb el món industrial pues, va haver la deslocalització, tothom s'anava a la Xina, després de la Xina s'anava a l'Àfrica o al nord de l'Àfrica, i d'alguna manera la fabricació torna, però no torna en el concepte de fàbrica, sinó torna en el concepte de fabricar individualment, no? És a dir, que tots pensem que això pot ser un canvi revolucionari en el procés productiu i en comptes de tenir una gran fàbrica que fabrica moltes coses, pues jo mateix o amb els meus amics o amb els meus col·laboradors cada un s'imprimeix una cosa i després entre tots la muntem o me la monto a casa meva.
I en aquest sentit, a l'ús domèstic, diguéssim, que fa l'usuari d'aquesta impressora,
sí.
El veus pràctic en aquest moment o té que evolucionar més? Estem parlant de que triguen hores a imprimir, que és una màquina que fa molt de soroll, que has de tenir 3 hores, 4 hores, a lo millor, sí. No? De quina manera...
Però això ho hem de veure en perspectiva, és a dir, és igual com el fax. No sé si vosaltres, els que som més joves, poder no recorden quan va aparèixer el fax o la impressora en color, però quan volíem imprimir un treball en color ens anàvem a la copisteria que tenia el color, no? No tenia una impressora cara que... era molt cara i imprimia a poc, però és una mica el mateix concepte. L'únic que, diguéssim, el quant de temps vam tardar en tenir un fax o una impressora color a casa, doncs potser vam passar, no sé, 15 anys o 20 anys, doncs estem en aquest procés inicial on algú s'ha creat les impressores en 3D, tarden molt, són petites, algunes, les bones són molt cares, les que són ràpides són molt cares i valen desenes de milers d'euros, i les petites que valen 400-500 euros o una mica més, pues tarden infinitament, no? Perquè no s'acaba mai una petita peça, pues a mi tarda 4 hores en fer-se, no? Però jo crec que en comptes de tardar 15 anys, segurament en tardarem 4 o 5.
Clar.
És una mica que el terme de velocitat i el canvi tecnològic ha evolucionat molt dràsticament per la millora de tots, no? Però pensem que acabarem fent-nos les coses, és a dir, quan se t'espatlla la rentadora i tens una petita peça que en comptes de trucar al tècnic que vingui, que vegi que és aquella peça, que te l'hagi d'enviar des d'un estoc que potser té a la fàbrica de Siemens a Alemanya i la fer servir tot el procés d'estocatge, fabricació, etc., doncs no, te la podràs imprimir a la teva impressora en 3D a casa teva i substituir-la gràcies a que per internet ho has pogut fer. I això alhora que avui en dia tothom té un microones a casa, no? Pues jo crec que en el futur, d'aquí 5 anys, tothom tindrà una impressora 3D de menjar, que no sé com es dirà, eh? No, sí. Segurament no es dirà impressora 3D, es dirà una, no sé, una fabricadora de menjar, que tu posaràs allà una sèrie d'ingredients, pasta, llegums, no sé què, i et farà una meravellosa pizza combinada amb una recepta que està tot automatitzat.
I tot això en programes, amb software... adequat, que també s'estan desenvolupant.
Receptes de cuina electròniques, amb el software adequat. I...
una bona revolució, en aquest sentit. Moltes gràcies, Xavier. Ferran, quina és la teva visió de la perspectiva, des de la perspectiva del cloud, d'aquest tema?
Bé, nosaltres, en principi, no només des de la CECAT, sinó des de Societat 21è, que ja sabeu que portem mesos i portem temps parlant dels canvis que estem patint i de tot allò amb el que estem evolucionant a nivell de noves eines, noves maneres de fer, noves maneres de treballar, que diguéssim estan cada dia revolucionant-nos i dinamitzant doncs, el nostre dia a dia, no? Aquest segle XXI, considerem que el 3D, la impressió 3D, és un punt molt important, és una eina que ve per canviar o per millorar molts processos. Sobretot és una eina que, com bé estava comentant el Xavier, una de les possibilitats que ens dona és el ser molt eficients a l'hora de necessitar una peça determinada que poder, a nivell de conjunt, amb un instrument determinat o amb un electrodomèstic, en aquest cas, determinat, no la valorem, però el dia que se'ns espatlla realment patim per trobar-la. Sí. I això, des del punt de vista dels fabricants, fins i tot, pot ser un punt de millora també molt interessant, perquè aquestes peces o refer-les a vegades els hi fa més nosa que servei. Això també ho hem de tenir en compte, perquè com a tota la vida, vull dir, els nous processos escandalitzen alguns, no? I meravellen uns altres. Vull dir, llavors la millor manera de que vagin entrant i de que vagin penetrant a la societat de manera adequada és utilitzant el seny, i el seny el que ens indica és que hem de tendir a l'equilibri. Llavors, vull dir, el que hem de pensar és que des del punt de vista de l'empresari, des del punt de vista de la indústria, que probablement el Lluís després ens afegirà aquest capítol informació molt, molt més adient i més detallada, doncs hem de pensar que això ho hem de adoptar o anar adoptant com una oportunitat, i des del punt de vista de la societat, evidentment, ho hem d'adoptar doncs, com un procés de millora molt interessant, no? De cara doncs, a optimitzar la nostra qualitat de vida en determinats aspectes. No? Això, si parlem d'un electrodomèstic, queda clar. Si parlem de l'especialitat del Ferran Fillet, si estem parlant de traumatologia o estem parlant de medicina, és una revolució impressionant. És un mercat amb el que l'ajuda social queda totalment palesa, no? Llavors, a nivell de medicina, en aquest cas, els avenços poden ser increïbles. Sí, és veritat que si tornem una miqueta a l'origen i no marxem a la globalitat, que ens passa sempre, no? Del que pot ser a nivell social tota aquesta revolució, si tornem a Sant Cugat, nosaltres vam estar en unes jornades fa poquet temps amb Sant Cugat Empresarial, aquí a l'Hotel Cugat, amb algun dels referents en quant a fabricants, algun dels responsables d'innovació d'algun fabricant referent en aquest tipus de tecnologies, i ens explicaven que tot això ara mateix està en una fase d'implementació, com bé deia el Xavier, progressiva. S'estan mesurant els temps, s'està veient com es pot anar implementant tot això al mercat d'una manera no invasiva, sinó més aviat treballada doncs, amb intel·ligència, amb seny, i que ens vagi indicant també on podem tenir una major capacitat de potenciació de mercats. La manufactura, la medicina, per què no, o diversos camps, la gastronomia, no? Que diversos camps que ens puguin indicar que realment els camins doncs, per potenciar, o els segments, sectors, per potenciar va ser un esposi, vol dir, els anglesos, no? Vull dir, de la manera més ràpida possible i més efectiva, doncs ens els donaran aquests estudis pilots i ens els donaran aquests treballs de camp que estem una mica posant aquí sobre la taula, i que sobretot persones com el Xavier doncs estan, diguéssim, amb el dia a dia, no? Molt més properes amb tot això.
Llavors, això que deies de Sant Cugat, el mes d'abril més o menys va saltar la notícia que una de les empreses productores d'impressores 3D d'alguna manera deixava la seu mundial la posar aquí a Sant Cugat. Estem al rovell de l'ou o...?
Bé, tenim la gran avantatge de que, com hem dit moltes vegades, no només a Sant Cugat, sinó al CIT, el Catalonia Innovation Triangle, que com sabeu es composa de Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí en conjunt i en consorci, i tot això alineat perfectament a l'altra banda del Tibidabo, és a dir, Barcelona com a tal, i Barcelona, diguéssim, des del terme més ampli de Barcelona com a ciutat innovadora i capital europea de la innovació, nosaltres podem dir que sí, que estem al rovell de l'ou, evidentment, no només aquí a Catalunya, sinó al sud d'Europa. Llavors, com saps, Anna, nosaltres que ens movem, que anem a Brussel·les, tornem, anem a altres països, i anem voltant, anem a Mèxic, i tornem, de tot això ens som totalment conscients. És més, a títol d'anècdota i molt ràpidament, comentar-te que avui he tingut una reunió amb uns empresaris mexicans que precisament el que ens estaven refermant era això, perquè ens deien, no, és que nosaltres volem treballar a nivell d'innovació a Barcelona, aquí on esteu vosaltres, i després poder, diguéssim, distribuir tot això a Amèrica, o Àsia, perquè ens interessa treballar amb la potència, diguéssim, d'innovació que vosaltres teniu. Això vol dir que la feina, la tasca que hem estat fent molts agents, i nosaltres parlem des d'un punt de vista molt humil, des de la CECAT i molt petit, no? Però amb la suma, diguéssim, de tots els agents que estan potenciant la innovació, el CIT com a tal, el Catalunya Innovation Triangle com a punt referent amb innovació o amb l'economia d'innovació al sud d'Europa, ens està funcionant. I aquest és un exemple més. Aquest, evidentment, és un exemple més.
Molt bé, gràcies, Ferran. Lluís, la impressió 3D s'està obrint pas al món de la formació professional. Jo sé que tu ens parlaràs des de l'àmbit més empresarial, però quines sortides veus des del punt de vista de preparar emprenedors amb aquesta tecnologia?
Dintre del món de la formació professional es pot dir que, igual que en la resta d'àmbits, és una revolució tremenda, de la forma que ens ha explicat tant el doctor Fillat com el Xavier, com el Joan Carles, i al final ha vingut apuntant-ho Ferran Doñate. Hi ha una cosa que està clara: estem davant d'una situació que, per més que nosaltres mateixos estiguem plantejant, vulguem albirar el que passarà amb això, és algo que no ho podem abastar. El que pot arribar a produir el fet de la impressió en tres dimensions és quelcom que avui encara no ens ho sabem imaginar del tot. Per les empreses, i sobretot pels emprenedors, i per tot el que és la formació professional i la capacitat d'aprendre o d'obtindre aptituds i capacitats, és molt important, perquè permet tres coses bàsiques, que una és les sèries curtes, dos és la capacitat del prototipatge, i el prototipatge millora molt els projectes, i finalment dona possibilitat a que la gent treballi de forma col·laborativa per millorar les coses sense haver de fer unes sèries de determinades dimensions que, quan penses que tens la solució, t'has gastat una quantitat de diners brutal. En el món de l'empresa és una revolució que avui no ens la imaginem. Jo us puc assegurar que és que arriba un moment que, quan tu a un empresari li dius no, escolti'm, és que vostè té un problema d'estocs.
Ja saps que jo sempre puntualitzo les teves paraules, Lluís, tot i creient-me-les, però hem de remuntar-nos al que va ser la impremta, per exemple, no? O el que va ser l'invent del telègraf o el mateix telèfon.
Sí,
I probablement en aquella època ningú esperava que tingués la capacitat de penetració
que té avui en dia. O el fax, no?, que deia el Xavier.
El fax mateix.
No? Sí.
No hi ha dubte, és que de fet és així, és que ens trobarem amb utilitats i capacitats de fer coses a través del 3D que avui mateix no ens els sabem imaginar, que ens els trobarem a davant, aplicacions increïbles, i això, a base d'anar-ho desenvolupant i d'anar-hi treballant, doncs podrem arribar a aconseguir-ho.
I no penses, doncs, que és incipient que s'hagi ja començat a entrar en el món de l'educació amb aquest tema?
És important, és necessari i és obligatori, perquè no ens podem permetre una economia, fins i tot a nivell empresarial, com la que estàvem portant a terme. Hi ha un tema específic, que és el tema dels estocs, que en el moment actual, i només per fer un apunt, i segur que després en el debat en parlarem d'això, estocs vol dir frenar la innovació, perquè has de liquidar els estocs per aconseguir entrar coses noves. En el món de l'empresa, la reducció dels estocs accelerarà moltíssim la innovació, i això és el que ens ocupa a tots.
Però ja hi ha dades positives, en el sentit de dir, per exemple, jo tinc una dada que és que a dia d'avui el 30% de les feines que es busquen d'enginyers estan relacionades amb el 3D. Això no,
sí,
jo crec que
això...
no crec que havia passat mai a la història que una tecnologia nova, tan incipient, en menys de 2 anys, el 30% de les búsquedes de feina, no parlo d'Espanya, ni parlo a nivell mundial, ja estan relacionades amb el 3D, no? Amb la qual jo crec que hi ha molta indústria que ja ho veu com una tecnologia que està, no està en fase de desenvolupament, sinó que està ja real.
Anem a publicitat i ara tornem amb el debat.
Vale.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT. En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Bé, ho reprenem la conversa que teníem abans de la publicitat en la secció de debat. Tenia que dir alguna cosa el Joan Carles?
Sí, el Xavi estava dient això del creixement en tot el que és la demanda de feines a nivell de treballar amb 3D, i jo el que evidencio des del punt de vista de fer nous aparells, de dissenyar coses, és que, de fet, des de l'evolució del CAD també és fonamental amb tot això. Són unes tecnologies que ara ja no es dissenya a sobre un paper amb dues dimensions, diguem. Uh-huh. Fas un disseny que ja és un disseny sòlid i ja dissenyes no només a l'aparell fent tot una sèrie de combinacions que són, diguem, una visualització de quelcom que és físic en tres dimensions, sí, sinó que a sobre li afegeixes a dintre del propi aparell, ja vas posant-hi tots els elements que vols veure. Llavors, ja pots, diguem, abans de començar a fabricar, tu ja has pogut verificar com funcionen les coses, pots fer simulacions, pots, diguem, contrastar si aquest aparell s'aguanta bé i complirà amb les normatives. Pots veure, diguem, la calor que dissiparà, pots fer una quantitat de coses que són fantàstiques. I que d'altra manera, volia dir fer aparells, provar-se, m'entens? Tot això ja ha passat. Mm-hmm. Llavors, des d'aquí, que és la part aquesta de disseny, a començar a fer coses, ara tenim la possibilitat de dir, ostres, tu, això mateix que estic veient, que he dissenyat, doncs directament ho faig. Llavors, sí. Jo el que veig és que ara tenim una continuïtat tecnològica que ens permet fer tota aquesta evolució d'una manera increïble.
Reprenent una mica les paraules del Joan Carles i seguint una mica molt el fil conductor que nosaltres tenim amb Societat 21E, nosaltres contínuament anem parlant de que venim d'una societat molt basada en la màquina, molt basada en el ferro, sí, que ens ve del segle XX, i que ens hem anat acostant a una societat molt basada en el software, molt basada, sí, diguéssim, en l'element de gestió, que això el que està construint són processos cada vegada més flexibles. Llavors, nosaltres mateixos som capaços cada vegada més d'influir d'una manera molt directa amb la creació i generació de màquines, de maquinàries, d'artefactes, en aquest cas podríem parlar de pròtesi, podríem parlar de peces, etc. Uh-huh. Llavors, aquest és un canvi que des del punt de vista del cloud computing, sí, de la societat del coneixement, de la societat digital, doncs cal tenir en compte, no? Perquè això trenca moltes barreres. I trenca moltes barreres en quant a les pimes, sobretot, les startups, els nous emprenedors. No? Sí. És que això no sé si seré capaç de fer-ho, això no sé si arribarà a bon port, això no tinc gaire clar si podrà ser un model d'èxit. Avui en dia, tecnològicament, no només és possible, com avançava el Joan Carles, sinó que a més és una realitat palpable i tangible. És a dir, mm-hmm, tot això ja ho podem fer des del punt de vista d'una petita empresa, ja no necessitem una gran estructura per treballar a aquest nivell.
Mm-hmm. És que fins i tot, diguem, és obligatori fer-ho. És que avui, per aconseguir crear qualsevol innovació, la primera cosa que has de fer és un test de la pròpia innovació, i el millor test de la pròpia innovació és amb un cas real, amb un exemple real. Al final no és res més que allò que abans en el segle XX es feia que una persona a mà et feia una peça per després provar-la i en deien prototip i era una cosa que es trigava, sí, mesos, sí, ara mateix dèieu, és que hi ha les impressores que triguen molt perquè són barates. Bueno, triguen molt, però triguen molt menys fins i tot que el que es trigava abans a prototipar. Llavors, la qüestió està en que el que estem fent és que estem introduint velocitat i canvi.
Però fixa't en una cosa, Lluís, triguen molt, són 4 hores, eh? Sí, abans triga molt, era 3 mesos un prototip, 5 mesos un any.
És que és tot un tema.
I que no se posés malalt el prototipista, i que no fallessin, i que no sé què podia passar.
Ara inclús podríem parlar de l'emprenedor quilòmetre zero.
Sí, sí, clar que sí.
Tot ell mateix és totalment sostenible perquè, bueno, perquè està en contacte amb el dissenyador electrònicament, per la xarxa, i no s'ha de desplaçar ni s'ha de fer. Jo encara a vegades al·lucino perquè hi ha tants embusos de tràfic quan la major part de les coses les pot fer virtualment.
Mm-hmm. Això és un bon debat, eh? Això és un bon debat.
Un altre debat.
Aquest és un altre tema.
Surt una mica de l'aspecte tècnic i tecnològic que estem tocant aquí i marxa una mica més a l'aspecte polític i social, però és un gran debat. De fet, nosaltres sí que intentem abordar des del punt de vista social i des del punt de vista polític, sobretot des d'aquí, des del CIT, des del Catalonia Innovation Triangle, aquest tipus de debats, perquè al final, més que saber on ets, has de saber cap on vas i cap on et vols dirigir. Llavors, per saber cap on et vols dirigir, i diguéssim, el tràfic és un bon exemple, és saber quin tipus de vehicle has d'anar.
Llavors, reprenent això que dius tu de quin tipus de vehicle, estem veient totes les avantatges que té aquesta tecnologia. Sí, segur que hi ha inconvenients i que els podem posar sobre la taula. Per exemple, la versalitat que té el poder fer qualsevol objecte, com ens parlava el Xavier, com ens dèieu tots, qualsevol objecte pot ser també una arma de foc, per exemple. Llavors, de quina manera tot això s'ha de regular, perquè evidentment un pot fer el que vulgui, no?
Jo crec molt amb l'autoregulació, és a dir, jo crec menys amb les lleis governamentals, i això és un bon exemple quan tu mires les xarxes socials. Tu veus xarxes socials com el LinkedIn, que és totalment professional, i allà no passa res. El senyor que posa un comentari polític, ràpidament la gent l'autoelimina, diguéssim, no?
I l'ignoren, fins i tot, queda ignorat i queda...
I per exemple, en el cas de Printeable, quan hem tret la comunitat, els propis usuaris de la comunitat que treballen en open source ens han dit, pues mira, amb la línia 123 de les vostres condicions no està fi del tot, perquè aquí no es podria permetre això o allò. És a dir, que la comunitat actual, sobretot la gent jove, no la gent més gran, s'autoregula, i realment jo crec que les lleis governamentals sí ajuden, però moltes vegades posen entrebancs perquè la pròpia comunitat s'autogestiona.
No entrem en fang, no entrem en terrenys pantanosos, perquè serà molt complicat. O sigui, nosaltres que estem a la societat 21, la societat té molts components i un d'ells és el polític, i la política al final és una part de la societat que haurà d'evolucionar, sí o sí. De fet, ja està evolucionant. El que passa que cada cosa, parlàvem abans d'hores o parlàvem de mesos per un prototip o parlàvem d'anys, tot té una evolució i tot té un procés de canvi. Anem a pensar que estem immersos en aquest procés i que totes les coses estan canviant, doncs cap a això, no? Cap a les... Existeix una sèrie de comunitats, com tu deies, Xavier, que no només tinguin la capacitat d'autoregular-se, sinó que a més siguin un exemple a seguir per molts, no?
Sí, jo també penso, com diu el Xavier, l'autoregulació, evidentment, és important tindre unes normes, uns criteris, uns principis, però és important considerar que tot això evoluciona molt ràpid. I la regulació moltes vegades acaba sent un fre a la innovació, a l'aportació de noves idees.
Sí, però és més que res des del punt de vista que deia el Xavier, no? De l'auto...
Exacte.
Consum i de l'autofabricació, d'una manera, no?
Penseu que és una por, i sobretot Ferran, vull dir, i Joan Carles, des del punt de vista de l'expertís, el canvi? És una por al canvi, la regulació?
Home,
jo no sé si és una por al canvi. Ara el Ferran em penso que també volia dir alguna cosa. Jo crec que... més que por, a vegades pot ser-ho, evidentment, però sobretot moltes vegades és un fre, perquè les regulacions triguen molt a canviar i adaptar-se, i és una cosa que normalment, a poc que et descuidis, et frena.
Amb el teu camp, que és la medicina, podríem parlar en comptes de por de conflicte d'interessos?
Bé, és el que deia una mica Lluís abans, no? Que la indústria del motlle, no? Tal com està muntada, fa que hagi de recuperar, s'hagi de recuperar la inversió perquè el cost de producció és molt car, no? Això passa també en medicina, no? En quant a la producció de pròtesis, no? Són grans cases comercials, no? Que fan tirades de pròtesis amb molts tamanys, pròtesis que tu, com a cirurgià, has d'adaptar al pacient. No és la pròtesi, diguéssim, feta a mida, no? Llavors, jo penso, o nosaltres pensem des de la traumatologia, que seria un canvi de concepte. Entraríem ja en la medicina personalitzada, no?
Clar.
És a dir, de tu poder fabricar l'implant que t'interessa en el moment que t'interessa i a mida del pacient.
Clar, per i a això més, passaria a un cost... també amb els teixits humans i amb òrgans...
De fet, s'està fent, no? Bueno, s'està fent. Hi ha imatges d'alguna casa comercial que ja està imprimint òrgans, no?
Per això.
Llavors, doncs, pensem que tot arribarà, no? Potser estem en una fase molt inicial del procés, imprimir òrgans, crec que encara han de passar anys, però en quant a la fabricació, trencar amb el motlle, no? I entrar a la medicina personalitzada, pensem que serà una revolució molt gran.
Lluís.
És que el més important aquí és que estem realment davant d'un canvi de paradigma. Estem passant del concepte de la fabricació estàndard, la fabricació que era, per dir-ho d'alguna manera, deconstructiva, o sigui, imaginem-se una... de la revolució industrial. Imaginem-se un tros de pedra, que d'aquesta pedra, a base de treure en trossos, en fabriquem una estàtua. Nosaltres el que estem fent aquí és passar a un concepte completament diferent, que això és el que ha d'entendre la gent que ens escolta. Sí. Estem passant a una fabricació additiva,
sí,
que no té desperdicis, que no té cap tipus de deixalla, que d'alguna manera és absolutament neutra i que és molt més econòmica que el que pot ser amb el temps la forma de producció industrial. Estem entrant en un món que, tal com deia Xavier, tant en l'open source com en la fabricació personal com en el quilòmetre zero, estem parlant d'una economia col·laborativa. Estem parlant que les persones, els uns amb els altres, d'alguna manera es recolzen i s'apoyen per fabricar productes des de l'apropament. Això és algo que l'únic que estem fent és tirant 200 anys enrere i tornant a un sistema econòmic que no tenia res a veure amb el que amb la revolució industrial hem implantat.
Sí, jo crec que la impressió en 3D és el primer exemple real on hi ha dos conceptes en un, que és la sostenibilitat econòmica i la sostenibilitat, diguéssim, dels materials,
ecològica,
sí, no? Sí. Perquè la reducció d'estocs, o la reducció del cost dels prototipus o els prototipatges, fa que exactament, evolucionis molt en la innovació perquè aquells recursos que invertis en un lloc els posis en un altre i alhora tinguis els teus proveïdors molt a prop i imprimeixis allà a casa teva o al costat, no? I això fa que tot sigui, el món sigui sostenible i jo crec que amb aquestes dues àrees és on la societat va cap endavant i poder la gent, no? que dèiem, no sé si per edat o perquè es sent confortable amb el seu negoci, que funciona més o menys bé a pesar de la crisi, etc., pues se n'oblida dels canvis de tendència mundial que estan passant, no?
Poder, perquè per ara venen més d'alguns tipus de segments una mica, diríem, especialitzats, no? O sigui, també és veritat que això ve més de tot el que és la producció, fabricació. Ara veiem, estàvem parlant de temes de medicina, hem vist que s'utilitza molt en temes d'odontologia també per fer implants, etc. Tot això també va evolucionar, també les tecnologies, és a dir, la capacitat que existeix avui en dia en tindre un escàner de tres dimensions i poder escanejar un element físic per reproduir-lo o per reutilitzar-lo. Tot això també és una cosa que és un avenç superimportant i i estupendo. Jo volia una mica enganxar també amb el tema que jo, a veure, des del punt de vista d'empresari, és fantàstic el tema de l'eficiència. O sigui, el fet de que fas les coses quan les necessites, de la manera que les necessites, amb la quantitat que necessites, i llavors no tens que tindre aquesta preocupació, ah, és que he de fer una tirada encara que sigui petita, he de fer 100 unitats. I llavors ens hem d'adaptar a un, amb aquest canvi de paradigma que deia el Lluís, amb un plantejament de les coses que és diferent. Perdre de vista aquell anàlisi que es feia del preu unitari. És que clar, si em fas 100 peces, clar, et sortiran més barates. Mm-hmm. Dius, oblida tant. Mm-hmm. És que ja no és aquest el tema. O sigui, és que avui en dia dius, és que puc fer-ne 3 o puc fer-ne 5. I són econòmicament viables, que abans no eren econòmicament viables. És que havies de fer 100 perquè et sortís econòmicament viable. Sí. I això és fonamental. Jo crec que això és radical.
Ferran?
Sí, jo volia llançar una pregunta a la taula de debat. Vosaltres considereu que estem en un territori que recolza prou el treballar amb aquests processos a nivell de velocitat? És a dir, considereu que la velocitat d'implementació d'aquest tipus de tecnologies és bàsic per l'economia d'un territori?
Sí, realment des del punt de vista empresarial, que al final tot això es crea d'alguna manera perquè s'utilitzi com una eina més d'eficiència empresarial, a més d'utilitzar-se com a eficiència personal o com a desenvolupament personal, hi ha una cosa que està clara. Una de les dificultats que tenim d'entrada és que com les coses corren tant, estem passant d'una societat en la qual hi havia un cert rebuig a la tecnologia. El propi internet i els propis ordinadors. Jo mateix he viscut en un món que deies, escolta'm, aquest ordenador a dintre casa ens produirà problemes laborals, no ens enterarem.
Veus que és bo passar per Societat 21, Lluís?
Sí, és que és evident. És que hi ha una cosa que està clara, és que estem corrent més amb aquests últims 20 anys que en els 400 anys anteriors.
Ja, però això també deu tenir un cost.
Tot té un cost, tot té un cost, però és que les coses no s'han de fer ni deixar de fer pel cost, sinó pel rendiment. És que arriba, com a empresari, jo no puc parlar d'una altra manera. La realitat és que començarem a córrer més i més dintre de la innovació en funció i a la mida que el rebuig a la tecnologia es vagi fonent, perquè les noves generacions ja estan tecnogenomitzats. El doctor segurament ens ho podria explicar millor, però la gent...
Són natius digitals, oi?
Són digitals, ja tenen un altre concepte de les coses.
Llavors parlaran d'artesania digital?
Sens dubte, sí. És que d'alguna manera el que estem parlant nosaltres és d'artesania digital.
Clar, perquè llavors
una altra manera,
els artesans, els manufacturers, llavors seran els que facin amb l'AutoCAD el disseny.
Crec que una altra manera d'enfocar-ho, que és una altra perspectiva, seria això que en diuen la mass customization, que és fer-ne tot un seguit de peces, encara que siguin molt de volum, però totes diferents, encara que tinguin una base comuna. I això jo crec que lliga bastant amb el que deia el doctor, perquè en Ferran parlava del fet que avui en dia els hi fan les pròtesis que són més o menys estàndards, i llavors ells quasi bé han d'adaptar el pacient a la pròtesi.
És així.
I ara la idea és dir no, fem-ho a l'inrevés, que és el que hauria de ser. Jo agafo les mides i llavors em faig la peça que necessito. La peça en aquest cas,
és exacte, o un defecte d'os o una placa per poder reconstruir una fractura en un pacient més petit, perquè són talles que moltes són cases americanes i no estan pensades a la talla espanyola.
Ves on havíem d'arribar.
Que l'espècie va evolucionant, no? Encara són més grossos que nosaltres.
Però vull dir, a vegades ens passa això, no? Que ens trobem, no? Moltes vegades, pues, que clar, les peces les hem d'adaptar al pacient a la peça, no al revés, no? El que comentava.
Llavors,
això elimina d'alguna manera problemes ètics, també.
O els afegeix, perquè justament el que estava plantejant-me és, des d'aquest punt de vista, quants anys podríem arribar a viure? Perquè clar, si som capaços de fabricar els nostres propis òrgans, vull dir, tot això, vull dir, a nivell ètic ha de tenir moltes, i no només a nivell ètic,
entrant una mica en ciència ficció, no? Vull dir, jo crec que si aconseguim, no, que una màquina pugui imprimir un òrgan o fins i tot un organisme sencer en poc de temps, ja parlaríem de teletransport, no? Perquè si tinguéssim un escàner suficientment bo com per fer una foto o una imatge d'aquell moment en aquella persona a nivell, no, celular o de partícules, doncs podríem imprimir-lo a l'altra punta del món.
Completament.
És que estem en un moment que...
És a dir, no ens acabaríem mai, no? Ens aniríem clonant a diferents llocs del planeta.
O fer una foto, no, en un moment determinat de la nostra vida per imprimir-nos.
Però la solució no és limitar-ho, és gestionar-ho. O sigui, d'alguna manera, el que hem de ser capaços és de no limitar el que puguem gestionar i gestionar-ho amb la suficient intel·ligència perquè sigui progrés, que al final això és el que ens demana.
Jo penso que, com comentàvem, no? Trencar una mica amb els esquemes de la fabricació, jo crec que entrarem en una nova era, no? d'economia basada en el coneixement, no? És a dir, jo venc el coneixement, no? o porto coneixement, no? Parlava el Xavier de que tenien, no? En la Núvol podíem un open source de prototips, no? De dissenys CAD, no? Llavors, jo crec que això, si la revolució industrial ha durat, posem 100 anys, pues això escurçarà o augmentarà la innovació, anirà a una velocitat que no ens ho podem imaginar.
Bé, de fet, això no només no està gaire lluny del que estem vivint, sinó que si entreu a YouTube, per exemple, i busqueu el pla estratègic Smart CAD, que es va llançar ara al novembre, hi ha una frase que és molt curiosa i que ens diu les dades són al segle XXI el que va ser el petroli al segle XX. Vull dir que això clarifica molt el que estàs comentant. Per tant, nosaltres ja estem immersos en aquesta estratègia. A partir d'aquí, clar, és una estratègia incipient, és una mica el que estem parlant, però les possibilitats que s'obren, vull dir, són impressionants. Jo no sé si tu, Xavier, a nivell de comunitat, que aquí sí que adquirir unes responsabilitats importants, no?, en quant a la gestió de tot el que estem parlant, perquè clar, al final tot això s'ha d'autoregular, però s'ha de gestionar també, no? S'ha de pensar.
El que passa és que estem en una fase molt
amb pros i contres, no?
Sí, però molt tècnica, és a dir, que si tu mires qui és el qui està fent servir les impressores 3D, doncs és la comunitat RepRap i poca cosa més. Si algú li preguntes que si poguessis imprimir-te el teu collaret preferit i podries fer un disseny de collaret i imprimir-t'ho a casa, tothom et torna per boig. És a dir, que no estem en la fase
de consumidor,
sinó que estem amb el professional tècnic, diguéssim, o amb l'aficionat tècnic.
Quan et trobes un consumidor que està molt avançat, el que et diu és que amb coses curioses, molts et diuen, o els pocs que saben d'això, et diuen, així això vol dir que jo em podré construir el retrovisor del meu cotxe a casa, perquè clar, el retrovisor del cotxe és allò que trenquem tot sovint perquè el anem deixant arraconat en llocs, pues, bueno, ho entenen així, això és el principi d'entrar.
O podré arribar a ser fabricant, diguéssim, d'aquell tipus de retrovisor per aquella marca automobilística.
I el personalitzar totes les peces, no?
Aquí anava una mica quan parlava de la gestió de la comunitat. Tot això al final, clar, progressivament s'haurà d'anar integrant amb un procés.
Ara tenim una comunitat on hi ha moltes coses i nosaltres creiem que, o sigui, passaran anys, però que tindrem comunitats molt verticalitzades. Una, la comunitat de la cuina, que farà totes les receptes de la cuina per imprimir a casa les teves receptes preferides. Hi haurà els dels fanàtics del Solomoto, no? El Solomoto, d'aquí no sé quant de temps, tindrà una comunitat que s'imprimirà retrovisors pel cotxe.
Sí. De fet, per exemple, en calçat deportiu ja s'estan fent personalitzacions. Correcte, en aquest sentit, correcte, no? Aplicant la tecnologia 3D. Correcte.
Inclús en alguns països, a Holanda, per exemple, s'ha creat una franquícia de sabates, uh-huh, on tu poses el teu peu amb un escàner, te'l passa per l'escàner i després decideixes quin model de sabata, uh-huh, vols, i te la fabriquen ad hoc al teu peu. Uh-huh. No? I això...
amb calçat ortopèdic. Està... totes aquestes coses estan començant a entrar amb els productes amb els quals la gent té problemàtiques per trobar-los, per adquirir-los, per la seva especificitat. Mm-hmm. A partir d'aquí anirem passant a lo més general, i això és un procés d'anys, perquè al final ens hem de donar compte que estem desconstruint un model, mm-hmm, econòmic per construir-ne un altre. Correcte. I això, mm-hmm, no es pot fer d'avui per demà. Mm-hmm. Perquè si no hi hauria molta gent que ara ens escoltaria i diria, ostres tu, jo què faig amb casa meva?
Clar, però per exemple dèieu que això seria relativament ràpid, no?
Aquest és el
llavors,
problema.
Clar, una pizza que tu l'imprimeixes a casa, problema... perdona'm, però amb 5 anys m'haig d'imprimir una pizza, no sé si estarem preparats allò.
El problema jo crec que no és tecnològic, és un problema de canvi d'hàbits. Sí. No?
Clar, però aquí comença, no?
Clar, la pizza a dia d'avui, si te la pots preparar tu, o te la pots comprar congelada o semicongelada al súper. Si te la fas tu amb la teva recepta que et baixes per internet, vol dir que el súper desapareix, ja no tindràs acció, mm-hmm, de pizzas.
Aquí, no? Està aquest canvi de model econòmic. Mm-hmm.
Canvia tot.
I les velocitats, jo no sé si coincidiu amb mi, però sí que tenen bastant, diguéssim, a treballar per territoris. Això sí que és veritat. Per exemple, si parlem d'Estònia, ara mateix, que és un país que pràcticament molt poca gent a nivell europeu situa o sap situar bé geogràficament al mapa, doncs està treballant amb un ministeri TIC de tecnologies, uh-huh, d'informació i les comunicacions, i una de les primeres iniciatives que treuen ara al desembre, gener, és que pugui ser ciutadà amb tots els drets d'Estònia i estonià. Llavors això... cap país, diguéssim, ho ha tingut en compte. Llavors tu podries muntar un negoci ara mateix a Estònia, de cara a 2015, amb tots els drets que té un estonià. Què passa? Que el problema que té el país és que és molt petit, és un país que és una de les repúbliques bàltiques, està situat, diguéssim, al nord d'Europa, i el plantejament que ells fan per aglutinar, diguéssim, i fer créixer el país és aquest. Llavors, clar, jo crec que aquest tipus de coses, que és una mica el que esteu comentant, esteu posant sobre la taula en qüestió d'evolució, sí que depèn de les apostes de determinats territoris, no?, a nivell global.
Amb això tenen un gran avantatge els països petits. Per exemple, jo avui estava repassant el Twitter i amb gran sorpresa i vist que el país d'Europa que creix més és un país rescatat, Irlanda. Sí. I no hem d'entrar ni volem entrar en política, però és curiós. Un país que va ser rescatat fa 4 dies és el que més creix, perquè és el que té l'estructura més líquida. Uh-huh. Té una situació amb la qual és més flexible i és, uh-huh, més capaç d'absorbir canvis en menys temps. Uh-huh. Precisament el problema ens vindrà quan hàgim d'acceptar que aquest pas de l'economia industrial, per dir-ho d'alguna manera, de la meitat del segle XVIII cap aquí, que ha durat 300 anys, ens trobem ara que el que nosaltres estem albirant en aquest moment, a lo millor en dura 70. Mm-hmm. I hem de parlar d'una cosa nova. Mm-hmm. Hem d'estar preparats per això. El problema és que ens hem de preparar per aquesta situació. Mm-hmm. Potser no sóc jo la persona més adequada per dir-ho, però
donada la teva joventut absoluta, oi? A mi em passa igual amb 15 anys.
Una de les coses que em preocupen quan tu parles del territori és que està excessivament polititzat, en el sentit de dir, un exemple molt clar és el Japó. El Japó fa 50 o 60 anys el govern va decidir que no invertiríem a l'automòbil, no? No era un sector estratègic, i resulta que ara el sector automòbil és el sector més important de tot el Japó. Sí. És a dir, que moltes vegades hem de pensar més amb el propi teixit industrial o teixit empresarial i els emprenedors i l'educació com està enllaçada amb tot això, més que pensar des d'amunt i anar creant clústers perquè sí, perquè en realitat no podem...
Però de fet, els clústers que vas creant es van descreant automàticament, sí. I el procés de descreació, d'unificació i fusió moltes vegades és molt més ràpid que el de creació.
Sí, però té un cost.
I té un cost important.
De temps,
sí, sí,
de valors...
I d'innovació, perquè tot aquest timing, que és una mica el que tu estàs comentant, evidentment, és una aposta que es deixa en un calaix. Llavors tot això són molts recursos perduts. Vull dir que moltes vegades, i aquí sí que anem al que estem posant sobre la taula, les dades no les donem com a un recurs únic, no? El treballar, el desenvolupar amb dades. Per exemple, nosaltres en trobem amb molts desenvolupadors que porten 3 anys amb un aplicatiu per sortir al mercat, sí. I només valorem el cost de facturació que té aquella aplicació al mercat i mai valorem el cost amb realització, diguéssim, purament tècnic, no? De treball amb dades i d'idea, no? Que allò
però jo crec que
suposa
que és important, o sigui, lligant el tema del territori i una mica a factors d'èxit, també hem d'acceptar que no sempre es pot tenir èxit amb tot,
és evident.
Llavors, és important el fet de ser flexible, estar exposat a moltes coses i anar provant, i això s'ha de veure, i a nivell de territori el fet de tindre la possibilitat de tantejar moltes alternatives és fonamental.
Anem arribant una mica al final del programa, i abans d'acabar aquest interessantíssim programa, m'agradaria que féssiu una petita conclusió cadascú de vosaltres del tema que hem tractat avui per acabar de concloure. A veure, Ferran Fillat, per exemple, doctor.
Bé, jo totalment d'acord amb tot el que s'ha anat parlant en aquesta tertúlia. La impressió 3D serà, al meu veure, una revolució. Dintre del sector mèdic ho està també en fase inicial, però caurà pel seu propi pes. Sí. El que passa que sí que és cert que, com tota revolució, hi ha d'haver un procés de transició, no? La gent, no, ha de assimilar, no, la tecnologia, però cada vegada tot va més ràpid, no? I això crec que ningú ho pot negar, no? Les tecnologies i les redes socials i tot fa que les societats corrin sense parar, no? I jo espero, no, almenys espero viure-ho, no? Viure aquesta revolució.
Joan Carles.
Sí, bueno, en el meu cas jo puc dir que estic visquent aquesta revolució, o sigui que per mi és un fet i estem molt contents de poder gaudir. Una altra cosa és quan de més i millor en podem esperar, però bueno, jo en soc molt positiu i entusiasta de que tot això és per ajudar-nos a tots en molts camps diferents.
Jo crec que la impressió 3D és el millor exemple com a resum, no, de lo que és la sostenibilitat econòmica i ecològica. Jo crec que la unificació d'aquests dos mons farà que el món sigui millor.
Gràcies, Lluís, ràpidament.
D'alguna manera, seguint una miqueta el que ens ha dit el doctor Fillat, jo diria que el que no es necessita s'abandona, i això és més clar que mai, i com la velocitat porta amb això, cada vegada més el fet de la impressió 3D ens permet contínuament tastar i testejar coses noves, i això és important per tots.
Ferran?
Bé, jo el que us diria és que mai, des que el món és món, des de principis de la història, la política ha canviat o ha fet evolucionar processos industrials i innovacions, però en canvi la innovació i la diferenciació amb nous processos industrials han fet canviar polítiques de moltes societats.
Alguna cosa més que vulgueu afegir?
Les gràcies a tots
plegats. Convidar i convidar tots els oients que vulguin treballar i començar a aprendre el que és la impressió 3D, jo els convidaria a visitar printeable.com.
Perfecte, sí senyor.
El projecte del doctor Fran Fillat.
Bé,
des de l'hospital.
Ja us anirem fent una mica de...
Un tast.
Anirem treballant.
I de part del Lluís?
Des del món de l'empresa, a Impulsa Poneu, sempre doncs, intentant treure el millor profit del coneixement de la gent.
Joan Carles, des del teu...
Bueno, des d'Art Medical, doncs, estem molt contents, ja et dic. La nostra experiència és positiva i la tertúlia ha estat molt agradable. O sigui que moltes gràcies a tots els altres tertulians i vosaltres.
Molt bé. Doncs els oients, recordeu que podeu escriure'ns a info@societat21e o a Twitter @societat21e. Quedem doncs a la propera setmana. Parlarem d'un altre tema tan interessant o més que aquest i us emplacem per la propera setmana, el proper programa.
Adéu, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu.
Moltes gràcies.